El Centre d'Estètica, Medicina Estètica i Benestar, l'Orquídia, t'ofereix sessió contínua.
T'agradaria fer 20.000 abdominals en 30 minuts sense esforç ni dolor? EMS Sculpt, el primer procediment no invasiu que ens permet cremar greixos, guanyar musculatura, tonificar braços i aixecar glutis. L'autèntica revolució en aparatologia per a homes i dones. L'Orquídia, posa't en bones mans. Visita'ns a orquidia.com o segueix-nos a les xarxes.
Senyores i senyors, l'espectacle és a punt de començar. Desconnectin els telèfons mòbils o qualsevol altre aparell electrònic i recordin que a partir d'aquest moment, a Ràdio Olot, fem sessió contínua amb Neus Asín i Jordi Teix.
Bon dia i bona hora, benvinguts a una nova edició de Sessió Contínua.
Al racó on ens trobem tots aquells que ens agrada parlar de cinema.
Un racó amb dues novetats que s'estrenen avui mateix i que tenen en comú la música, però a la cartellera també hi hem afegit una pel·lícula d'animació que, recordeu, es va preestrenar dissabte passat i que ja vàrem comentar quin era el programa.
Doncs sí, també bufarem les espelmes amb una actriu, filla també d'una altra actriu, i que, com ja us vam avançar, va néixer a París.
També parlarem de llibres. Avui els dos són al voltant de dues actrius que han escrit, diríem, pàgines brillants a la història del cinema.
I en l'apartat d'actualitat us hem preparat una guia per la propera nit dels Oscars, que serà, recordem, la propera matinada de diumenge a dilluns.
Acabarem, com sempre, amb el concurs, on volíem saber quina pel·lícula de la carrera de Woody Allen destacaríeu i per què.
Doncs vinga, anem per la recomanació de la setmana, una notícia, una idea i una pel·lícula per veure.
La recomanació de la setmana.
El titular de la notícia seria polèmica de rècord. Aquesta setmana, Maria Branyes, resident a Olot, celebrava 117 anys d'edat, faltant-li només 2 mesos per entrar a la llista de les 10 persones més longeves de tota la història. 2 dies després, però, segons el diari The Mirror, una dona vietnamita de nom Trinh Thi Cong assegurava que té 119 anys d'edat i reclama el seu dret d'aparèixer al llibre Guinness dels rècords mundials.
Quina és la idea? Doncs mira, d'entrada, felicitar-les a totes dues pel fet d'arribar a aquestes edats amb unes condicions físiques i mentals en tan bon estat que fins i tot poden acabar protagonitzant aquest tipus de notícies. Més enllà quedarien rebequeries i intents de, moltes vegades, de familiars, que no de les pròpies persones.
Exacte.
Per monopolitzar la notícia. Què us recomanem a partir de tot plegat? Doncs la pel·lícula El curiós cas de Benjamin Button, estrenada l'any 2008 i dirigida per David Fincher. És el cas d'un home que va néixer sent un ancià i en lloc d'envellir, rejuveneix. Potser és el que els hi passa a les venerables Maria i també a la Trin. La podeu veure a HBO, a Movistar, a Apple TV i a Rakuten.
Sessió contínua, el programa de cinema a Ràdio Olot.
Auronix Bazar Canàries patrocina les novetats de la setmana.
Miguel Palacios, guitarra y fundador de los Metralla.
Bueno, de eso hace ya mucho tiempo.
La España de los 80 no se puede entender sin los Metralla.
¿Pero siguen vivos?
¡Miguel!
Sí. Vengo a sacarte de aquí, tronco. Al viejo estilo de los Metralla. Volvemos a los escenarios. ¿Qué hostia tiene? Se avecina el resurgir de Metralla.
¿Y el pollo qué opina de todo esto?
Sí, pues en cuanto se lo hemos dicho al pollo, se ha quedado muerto.
Él es Miguel, el guitarra, y Valen, el batería. A partir de ahora serás el pollo.
Soy vegano.
Entonces, repollo.
¡Qué buen rap! ¡Joder!
¿Qué pasa?
¡Que el concierto es mañana!
¡Es día de juerga, tío! ¡Estás pirulando la hostia!
No te imaginaba así. ¿Te has echado votos?
No. Soy muy alérgico al votos.
Te hacía más duro, ¿eh? No tan moñas.
¿El alcohol ustedes lo consideran como droga o va
por otros cauces.
El alcohol es una droga, hijo mío.
Pues sí, entonces apúnteme también.
Doncs vinga, anem per la primera novetat. Té de fons el món de la música, en aquest cas es titula Portus Muertos i transita en principi pel rock dels anys 80. Al setembre de 2023 es va anunciar el rodatge, que es va fer a Madrid i amb un pressupost total de 2,5 milions d'euros.
Que no està gens malament.
Gens. La preestrena s'ha pogut veure al Festival de Màlaga, que precisament s'està celebrant, i segons el director simbolitza el que va passar amb més d'un grup de rock dels 80, liderats per alguns perdedors i somiadors que saben que no arribaran a cap lloc, però que han gaudit del viatge, podríem dir-ho. En aquest cas es pot veure tota la mítica de la imatge de Barón Rojo amb una estètica pel cantant que recorda la de Fito Páez.
La història, una mica l'heu escoltat en el tall que us hem posat, gira al voltant dels Metralla, que és un grup de rock de finals dels 80 que varen tenir un gran èxit amb l'edició del seu únic disc titulat, com la pel·lícula, Portus Muertos. Però quan estaven a punt d'aconseguir, diríem, la glòria, es varen dissoldre. 30 anys després, hi ha un dels components de la banda que encara somia en ser una estrella quan justament un locutor de ràdio, un comunicador d'aquests tan famosos, li ofereix poder fer un concert al Palau de Madrid, però només li posa una condició, que és que ha d'aconseguir juntar tots els membres de la banda original. El director és el primer llargmetratge d'aquest actor, guionista, director de televisió i presentador de ràdio, Santiago Ayuso, que és coautor també del guió amb altres dos guionistes. Ell és conegut per ser l'autor dels guions de José Mota Presenta, aquell show que es va emetre per Televisió Espanyola del 2015 al 2018. I en el repartiment hi trobem, doncs, justament José Mota, Jorge Sanz, Marta Belenguer, Carles Franzino i el propi director, Santiago Ayuso, entre molts altres.
Segur que acabaré sent músic. Seré el millor músic de jazz del món. Ja sóc aquí, Tòquio.
T'agrada el jazz?
Sí, m'encanta el jazz.
El talent és innat. Si no en tens, per més que practiquis...
Creus que tinc fusta de bateria? Com mola el jazz!
Per què no toquem junts?
Eh?
Ara sortirem i tocarem jazz.
Tu què, Dai? Per què vas triar el jazz?
És apassionat i intens. Vinga, va.
Ens fem servir els uns als altres com a trampolí. És una aposta arriscada.
El jazz!
Tu... no serveixes per això.
Què?
Tu, per què ets tan tou amb mi? Sóc un bateria de merda! Va, Dai, digue'm que sóc penós! Com vols que toquem jazz si no connectem entre nosaltres?
Doncs el que us dèiem a l'entrada del programa, l'altra novetat, també té com a rerefons la música en general, però en aquest cas concret és un producte d'animació japonès, anime, i que porta per títol Blue Giant. És l'adaptació d'una sèrie d'aquest mateix títol, l'anime, que escrita i il·lustrada per Shinichi Ishizuka, déu-n'hi-do, gira al voltant de la vida dels artistes i sobretot del poder de la música, com escoltàvem ara. L'editor del producte original, és a dir, la sèrie aquesta d'anime, va unir-se a l'equip de la pel·lícula per escriure el guió, i aquest còmic hem de tenir en compte que va guanyar els premis més prestigiosos de tot el continent en el terreny tant de les belles arts com de la cultura i de la il·lustració. La pel·lícula, a més, ha estat nominada per l'Acadèmia de Cinema Japonesa com a millor pel·lícula d'animació i millor banda sonora, i es va poder veure l'estiu passat en el Jazz Cinema 2023 del País Basc i Navarra, un certamen de música i cinema, i que concretament és de jazz, que ara dèiem és un binomi manga.
Sí, que no ho faries a priori, eh?
Amb jazz una mica curiós. Al Japó aquesta pel·lícula es va estrenar el mes de febrer, o el mes passat, i va recaptar en 3 dies, atenció, 1,000 milions de iens.
En 3 dies, eh?
Que al canvi són 7 milions i mig d'euros, que déu-n'hi-do. I també ha passat, això també cal destacar-ho, pel Festival d'Annecy, que a vegades aquí ho comentem, és el més prestigiós dins del gènere de l'animació, i ara, per sort, ens arriba a les pantalles.
Quin és l'argument? Ho heu escoltat una mica. Ens presenta la història de Miyamoto Dai. És un jove apassionat del bàsquet, però que un bon dia va a un concert de jazz i queda tan impactat que decideix dedicar-se al saxofon. No en té ni idea de música, però amb l'esforç que dedica l'instrument somia en convertir-se en la millor saxofonista del món. La banda sonora, important en una pel·lícula com aquesta, és de Hiromi Uehara, una prestigiosa compositora de jazz i virtuosa del piano, que va acompanyada d'altres músics famosos, i la direcció de la pel·lícula és a càrrec de Yusuru Takihawa, director d'altres animes famosos del gènere. Ell ha dirigit episodis de sèries com Death Parade, creada i escrita per ell mateix. El 2018 va dirigir Detective Conan, El Caso Zero, i actualment segueix en antena, de fet, el seu anime més recent, Mob Psycho 100, i aquest any ha dirigit també Detective Conan, Black Iron Submarine.
I amb tot això, és una excepció, avui tenim una cartellera i una agenda molt suau i molt relaxada, perquè
sí,
no
hi ha... comparat amb altres setmanes,
no hi ha gaires més activitats més enllà de les grans pantalles dels cines. Tenim quatre doblets, Bob Marley i One Love amb Blue Giant, una de les estrenes d'avui, Kung Fu Panda 4 amb Perfect Days, Guardians del Museu amb Qualquiera Menos Tu i Migración, un viaje patas arriba amb Dream Escenario de Nicolas Cage. A les altres quatre sales, com sempre diem, la mateixa pel·lícula en totes les projeccions, una d'elles Por Tus Muertos, aquest altre producte nou avui mateix, Kung Fu Panda 4 i les dues últimes, les dues dedicades a Dune 2.
Doncs també per últim, anoteu que el proper dijous, 14 de març, la pel·lícula que podreu veure en versió original precisament serà Dune 2.
No passem una pel·lícula. Tenim sempre sessió contínua.
Doncs vinga, anem a bufar espelmes per celebrar l'aniversari d'una actriu que demà compleix 60 anys. Ella és Juliette Binoche. Hey Jude, so that you glad. Oči pálí a slzy sebou, víc nemá jen malý poslední dár, znáš písniček pár, i půjdou s tebou.
Juliette Binoche neix a París el dia 9 de març de 1964. Filla de l'actriu Mònica Stalens i l'escultor, actor i director de teatre Jean-Marie Binoche, va estudiar interpretació al Conservatori Nacional d'Art Dramàtic de París, intervenint en més d'una producció des de la seva adolescència.
El seu debut va ser amb Liberty Bella, del 1983, però el primer paper d'importància el trobem a Yo te saludo, María, de Jean-Luc Godard. Als anys 80 també va col·laborar amb André Téchiné a La Cita, amb la que aconsegueix la primera candidatura a un Premi César, amb Leo Carax a Mala Sangre i amb Philip Kaufman a La insoportable levedad del ser, adaptant l'obra de Milan Kundera.
Bien. Te lo agradezco.
Escúchame, Catherine. Tienes el tobillo roto. Trataré de vendártelo. Creo que también te ha roto la muñeca. Y quizá alguna costilla, por eso te duele al respirar. Tendré que ir a pie hasta el Taj. Aunque dada la situación actual, seguro que me toparé con uno u otro ejército. Entonces volveré y todo irá bien.
Als anys 90, Louis Malle la dirigeix a Herida i es fa famosa internacionalment amb la primera part de la trilogia dels colors del director polonès Krzysztof Kieślowski. Tres colores azul li suposa el César a la millor actriu principal. Aquest pas endavant fa que la cridin per compartir repartiment amb Ralph Fiennes a El paciente inglés d'Antoni Minghella, hem escoltat una de les escenes de la pel·lícula, i que li va suposar l'Oscar a la millor actriu secundària.
L'any 2000 Binoche va ser nominada, en aquest cas com a millor actriu principal, pel seu paper a Chocolat, de les Hallström. Altres títols d'aquesta època són Breaking and Entering, dirigida un altre cop per Minghella, com La vida misma, coprotagonitzada amb Steve Carell, Les hores de verano, París i Còpia certificada.
Érase una vez un pequeño y apacible pueblecito de la campiña francesa, cuyos habitantes disfrutaban de un bien muy apreciado. La tranquilidad. De ese modo, en los buenos tiempos y en los malos, en la penuria y en la abundancia, los habitantes de ese pueblo se aferraban a sus tradiciones. Hasta que, un día de invierno, se levantó un molesto viento que soplaba del norte.
exquisita banda sonora d'aquesta sí. pel·lícula Xocolata, la que escoltàvem l'entrada de la mateixa. La dècada passada, Juliette Binoche s'obre aquesta dècada amb l'estrena d'Elles, on fa el paper d'una periodista, Godzilla, on és la mare d'Aaron Taylor Johnson, i Nadie quiere la noche, d'Isabel Coixet, on és la dona de l'explorador Robert Peary. També intervé a l'Alta Societat, Ghost in the Shell, amb Scarlett Johansson, i Un sol interior.
L'any 2018 viatja al Japó per rodar Viaje a Nara i comparteix cartell amb Robert Pattinson a High Life i amb Guillaume Canet a Dobles Vides. L'any següent estrena Clara i Claire, es converteix en la filla de Catherine Deneuve a La Verdà, dirigit per Hirokazu Koreeda, i protagonitza Manual de la Buena Esposa.
Señoritas, señoritas, un poco de silencio, por favor. Durante los 2 años que pasaremos juntas en la escuela para amas de casa Van der Beek, vuestras profesoras y yo misma tenemos la delicada misión de hacer de vosotras unas amas de casa ideales. Atención, el trapo siempre en la dirección de las agujas del reloj. Una buena esposa es ante todo la compañera de su marido. Eso implica olvidarse de una misma y buen humor. ¡Para!
Hold me close and hold me fast, the magic spell you cast. This is La Vie en Rose.
El 2021 estrena En un muelle de Normandia i Feu, la sèrie televisiva de Starcase, que es pot veure també a HBO, i amb Vincent Lindon protagonitza Fuego. L'any passat rep el Premi Goya Internacional, també protagonitza A Fuego Lento i apareix a la sèrie The New Look interpretant a Coco Chanel.
Esperant, doncs, que aquestes i altres interpretacions encara ens hagin de donar moltes alegries, felicitem a Juliette Binoche, que demà bufarà 60 espelmes celebrant aniversari, per molts anys.
When you speak, angels sing from above. Everyday words, they turn into love songs. Give your heart and soul to me, and life will always be La Vie en Rose. Your eyes look in the mirror.
Llibres de pantalla. Us ho anunciàvem a l'entrada del programa. Avui portem 2 propostes de llibres i les dues tenen també un denominador comú, que és girar al voltant de 2 biografies de 2 actrius que han marcat, com dèiem, la història del cinema. El primer d'aquests llibres és Elizabeth Taylor, La fuerza y el glamour de un icono, de l'escriptora Kate Anderson Brower. Recordem, evidentment, no cal presentació, Elizabeth Taylor està considerada una de les últimes grans divas i grans estrelles de l'època clàssica dels estudis de Hollywood. La seva carrera s'emmarca en bona part al llarg de tot el segle XX i encara és més fascinant el que és la seva vida privada, que va comptar, entre altres coses, amb 8 matrimonis, amb 7 persones o homes diferents. És la primera biografia autoritzada i l'autora d'aquest llibre mostra cartes inèdites, retalls del seu diari personal que no havien aparegut mai, transcripcions d'entrevistes i també converses amb gairebé 250 amics i familiars. És a dir, que moltes opinions i contrasta de semblances. Amb tot plegat, coneixerem com va ser la primera dona, atenció, que negociava contractes milionaris per fer una pel·lícula. Els seus matrimonis, com dèiem, amb la relació també al capdavant amb Richard Burton, la lluita contra les seves addiccions i, sobretot, el seu activisme contra la sida. Aquest llibre l'ha editat l'editorial Libros Cúpula i el podeu trobar per 22 euros amb 95 cèntims.
The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.
L'altre llibre és la biografia d'una altra actriu tan o més fascinant que la primera. El títol és Grace Kelly i l'autor Donald Spoto, tot un especialista en el gènere de les biografies. És una nova edició de l'original que de fet es va publicar fa uns anys. En aquest cas, les cartes de presentació són les d'una dona que en poc menys de 7 anys va fer, atenció, 11 pel·lícules. Va ser una de les muses d'Alfred Hitchcock. Va guanyar 1 Oscar i 2 Globus d'Or.
Això se'n diu aprofitar el temps, eh?
Molt, perquè estem parlant no de tota la carrera, sinó estem parlant de 7 anys. Per què? Doncs perquè als 27 anys deixa la carrera per casar-se amb el príncep Rainier de Mònaco. L'adaptació a la nova vida no li va ser fàcil. A més, el destí va fer que el 1982 morís en un accident automobilístic a la mateixa carretera per on havia rodat escenes de la pel·lícula Atrapa un ladrón. L'autor del llibre, Donald Spottle, va passar moltes hores de converses i entrevistes i amb el compromís de no publicar-les fins passats uns anys de la seva mort. Presenta, doncs, documents inèdits, converses amb persones que van treballar amb ella, com James Stewart o Cary Grant, entre d'altres. El llibre Grace Kelly l'ha editat Editorial Lumen i el trobareu per 21,90 €.
Sessió Contínua, el programa de cinema a Ràdio Olot.
I ja ha arribat el dia, o si més no ha arribat el cap de setmana, després de tanta trajectòria al llarg de gales, de premis, de certàmens i de cerimònies, doncs arriba la nit dels Òscar, que és aquest cap de setmana. Us hem preparat una guia perquè una mica tingueu les dades principals de tot el que passarà aquesta propera matinada de diumenge a dilluns. Comencem, doncs, pel dia.
La matinada del proper diumenge a dilluns.
A quin lloc?
Al Teatre Dolby de Los Angeles.
El presentador?
Jimmy Kimmel, que ja ho va fer l'any passat i que amb aquesta ja en porta 4, els mateixos que Whoopi Goldberg i Jack Lemmon. Per davant d'ells, només hi ha Johnny Carson amb 5, Billy Crystal amb 9 i Bob Hope amb 11 presentacions.
Novetats d'aquesta edició?
Doncs s'ha avançat una hora a l'inici de la cerimònia, que serà a les 12, per cert que es podrà veure per Movistar. La transmissió serà en viu. S'ha anunciat una nova categoria al millor càsting, però que no es donarà fins a l'edició del 26.
La curiositat és que a vegades ho hem comentat nosaltres quan vèiem o quan hem vist els Òscar, recordeu, era a les 2.
Sí, senyor.
L'acadèmia ha anunciat que ho avançava una hora, però és que es dona una altra circumstància, és que als Estats Units, aquest cap de setmana, el dia 10, és quan implementen l'horari d'estiu.
El canvi d'hora.
Per tant, avancen una altra hora, amb la qual són 2 hores. Per tant, aquells que moltes vegades diuen jo no ho vaig veure perquè aquelles hores de la matinada aquest any comença a les 12.
Sí, ja el que s'allargui ja serà una altra cosa.
Quins convidats assegurats entregaran premis? Allò que ens agrada tant veure que surten a dir qui és el guanyador.
Doncs tenim assegurats en Brendan Fraser, la Michelle Yeoh, Michelle Pfeiffer, Al Pacino, Zendaya, Matthew McConaughey, Jessica Lange, Nicolas Cage, Sam Rockwell i Lupita Nyong'o, entre molts altres.
I parlant de noms, doncs, anem a veure en concret els noms propis de pel·lícules.
Vinga, les 10 nominades a millor pel·lícula.
American Fiction, Anatomia d'una caída, Barbie, Los que se queden, Los asesinos de la luna, Maestro, Oppenheimer, Vides passades, Pobres criatures i Zona d'interès.
Favorits i favorites a priori?
Doncs d'entrada té tots els números Oppenheimer com a millor pel·lícula, però atenció també a la pel·lícula American Fiction, Christopher Nolan com a millor director, però no oblidem a Jonathan Glazer per la Zona d'interès. Com a millor actriu podríem pensar en Lily Gladstone de Los asesinos de la luna o Emma Stone per Pobres criatures, i com a millor actor hem de pensar evidentment en Cillian Murphy per Oppenheimer i Paul Giamatti per Los que se queden. En els dos casos, aquest cas, el Cillian Murphy i Paul Giamatti, seria el primer Oscar que guanyen.
Veurem si finalment això serà així o no. Les comentarem, no patiu, si no podeu veure la gala. Nosaltres us ho explicarem tot la setmana següent.
Sobretot estarem molt al tanto del que ens toca a casa nostra, que són 3 opcions.
Sí, senyor.
Com són les de Juan Antonio Bayona, amb els 2 nominacions que té com a millor pel·lícula estrangera i millor perruqueria i maquillatge, i el senyor Pablo Berger amb Robot Dreams, que també està nominada com la millor pel·lícula d'animació.
Veurem què passa.
Ho explicarem.
T'agrada el cinema? Doncs a Sessió Contínua et regalem entrades perquè hi vagis gratuïtament. Participa al nostre concurs i gaudeix de la pel·lícula.
Mm. Doncs vinga, abans de regalar entrades, us avancem que la setmana vinent ens quedarem atrapats en el temps amb un nou títol de pel·lícula i veurem quines novetats ens ofereixen les plataformes de televisió.
Anem doncs a regalar entrades. Vam parlar la setmana passada que volíem que em diguéssiu quina pel·lícula de tota la trajectòria de Woody Allen destacaríeu i per què, que per cert, deixa'm afegir, a Movistar es pot veure una entrevista interessantíssima entre David Trueba i Woody Allen i que precisament fa un repàs a moltes apartats de la seva trajectòria, però sobretot destaca uns quants títols que possiblement hauran sortit en la llista que ens
que
han enviat els oients.
Home, realment Woody Allen té tantes pel·lícules que la llista és llarga, però sí que és cert que, per exemple, hi ha hagut molta gent que ens ha parlat de Vicky Cristina Barcelona,
sí,
sobretot gent que no és molt seguidora, però potser aquesta la va veure,
val,
a diferència d'altres.
Ja lliga, sí.
Desmontando a Harry, Annie Hall, també tenim Scoop, tenim, què més, Un dia de pluja a Nova York, La maledicció de l'escorpí de Jade, Match Point, són molt algunes
pensava,
de les que...
pensava que no
sí,
lo diries.
Sí, que ha sortit. Matchpoint també ha sortit. Són algunes de les que han sortit. De fet, en total hem tingut més de 20 respostes encertades i de totes elles s'emporta les dues entrades gentilesa de Cinema Olot, la Mercè Berga, que ella ens ha dit Medianoche en París pel seu argument i actors.
Doncs molt bé, després d'aquesta bona pel·lícula que és Medianoche en París, i com que aquest cap de setmana tanquem aquest cicle que diem dels premis, els Òscar concretament, nosaltres voldríem desmarcar-nos una mica i dir, ja que en els premis aquests no es donen aquesta categoria...
Uh-huh. Que potser es donarà en un futur, perquè mira, ara tenim la de càsting que es donarà el 26,
exacte, 26. Volíem saber a quina sèrie de televisió li donaríeu un Òscar.
Va, vinga, que segur que n'heu vist
moltes.
Ens podeu fer arribar les vostres respostes al Facebook i a l'Instagram de Radio Olot.
Amb Òscar o sense Òscar, la nostra sèrie preferida és aquesta de venir cada divendres aquí a continuar parlant de cinema a Obsessió Contínua.
Que passeu un fantàstic cap de setmana.